Situades a la capçalera del riu Noguera Pallaresa, les Valls d'Àneu són un conjunt de petites valls que gairebé totes conflueixen a la lluminosa vall central, la Plana d'Esterri, un entorn d'alta muntanya amb pobles bellíssims. El Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici arrodoneix aquest paratge. Som-hi!
You back to me. Elles van amb camper.
Sabeu que un bon costum per començar aquesta ruta per les Valls d'Àneu és visitar l'oficina de turisme. I en aquest cas parlarem amb Noemí Ruiz, tècnica de turisme de les Valls d'Àneu. Bon dia.
Bon dia.
Doncs per què es caracteritzen les Valls d'Àneu?
Les Valls d'Àneu estan situades al nord de la comarca del Pallars Sobirà i ens caracteritzem sobretot per tenir un paisatge molt verge i protegit. I també tenim un territori ple de camins i senders ben senyalitzats.
Això vol dir que és un espai ple d'espais naturals i perfecte per a les persones que els agradi practicar el senderisme.
Sí, senyora. Mira, tenim el Parc Nacional d'Aigüestortes, que és l'únic parc nacional que tenim a Catalunya, i una part del Parc Natural de l'Alt Pirineu tenim aquí les Valls d'Àneu, també.
Ens podries proposar alguna ruta d'aquestes que ens quedi a la memòria per visitar?
Doncs de la zona del Parc Nacional, la típica, no?, de pujar a veure els encantats fins a l'Estany de Sant Maurici. Per pujar al Parc Nacional hi ha dues opcions. Una seria agafar el taxi Espot, que el taxi us deixa fins a l'Estany de Sant Maurici, i si no, anar fins al límit del Parc Nacional, l'aparcament del Prat de Pierro, i de l'aparcament del Prat de Pierro fins a dalt al Parc Nacional, a la zona de l'Estany de Sant Maurici, hi ha una horeta i quart caminant més o menys. L'únic que aquest aparcament els mesos d'hivern el tanquen.
Això vol dir que durant l'estiu i l'hivern canvia molt l'aspecte de la zona?
Sí, i tant. El paisatge és totalment diferent pràcticament les quatre estacions de l'any. A l'estiu, doncs, hi ha primavera i estiu, el paisatge és molt més verd, brolla molt més l'aigua. A la tardor, els arbres comencen a canviar de colors i és una època molt bonica per veure les diferents tonalitats que tenen les fulles, perquè hi ha arbres amb colors grocs, vermellosos, diferents tonalitats de marrons, ocres, vermells, hi ha molts colors, i a l'hivern, pues, tota la zona de les Valls d'Àneu, les parts altes, sobretot, es cobreix, pues, de la capa blanca, la neu.
De manera que tenim activitats molt diverses durant tot l'any per fer.
Sí, sí, sí. A l'hivern vivim principalment de l'esquí, tenim dues estacions d'esquí, l'estació d'Espot Esquí, que està al municipi d'Espot, i l'estació de Baqueira Benet Bonaigua, l'entrada de la Bonaigua i la Peulla, la tenim aquí les Valls d'Àneu. Es poden fer raquetes de neu, esquí de muntanya, i a l'hivern, doncs, pràcticament la gent ve per el senderisme i els esports d'aventura.
I ara que tenim ja la ruta de senderisme que hem de fer, ens podries fer també una ruta per poblacions que segurament que hi ha municipis ben bonics que hem de veure també sí o sí?
Sí, i aquí a les Valls d'Àneu hi ha quatre municipis, i que els diversos municipis tenen poblets molt petits. Tenim un dels poblets molt bonics que hi ha, per exemple, és Son, que hi ha una de les esglésies romàniques més pures, per dir-ho d'una manera, del romànic com el tenim percebut, no?, del romànic llombard. Hi ha la població d'Isil, al municipi de l'Alt Àneu, que és molt coneguda perquè s'hi celebra cada 23 de juny la baixada de Falles. Al municipi de la Guingueta també hi ha la zona de l'embassament de la Torrassa, que és un lloc ideal per la pràctica de la pesca. Tots els poblets tenen alguna coseta d'encant.
Jo també potser m'atreviria a visitar, per exemple, Escaló, Sant Pere del Burgal.
Escaló és un poblet, és el primer poble que es troba a l'entrada a les Valls d'Àneu, és una vila closa, i tant la vila closa com la Torre de Guaita com el monestir de Sant Pere del Burgal és una de les visites imprescindibles de la part del patrimoni.
I també ens has parlat d'aquestes festes tradicionals que celebreu.
Sí, les Valls d'Àneu és una zona amb un fort patrimoni cultural, diguéssim, de lo que és festivals. Tenim a l'estiu, el mes de juliol, normalment se fa l'últim cap de setmana, l'última setmana de juliol es fa el Dansàneu. També tenim el Festival Esbaiola't, que és un festival de teatre més adreçat als nens i a les famílies, totes les que es fa esterri. Les falles, com ja us he comentat abans, tenim les falles d'Isil, falles a València i falles a l'Os, que se fan a partir de Sant Joan fins al primer cap de setmana de juliol. Activitats culturals en tenim un bon, bastantes.
I per les persones també que ens encanta la gastronomia, teniu algun plat d'aquests que hem de provar en venir?
Sí, la vianda i el palpís. La vianda ve a ser com una escudella barrejada i el palpís és la cuixa de corder feta al forn.
Doncs de moment ja tenim un bon grapat d'informació per saber què fer a les Valls d'Àneu, però ara que també hi ha molta gent que viatja amb autocaravanes, teniu algun espai adequat per aquests vehicles?
Bé, adequat en aquests moments no el tenim. Està previst que potser l'any que ve n'hi hagi un al municipi d'Alt Àneu, tot i que sempre hi ha algun lloc aquí, per exemple, a Esterri, hi ha una zona que pues, la gent se ho diu i sempre hi ha parc en autocaravanes, però adequat no n'està.
Doncs aquestes són molt bones propostes per viatjar per les Valls d'Àneu. Moltes gràcies.
De res, a tu.
I després de conèixer poblacions com Escaló o l'antic monestir de Sant Pere del Burgal, com també les activitats que es poden fer arreu de les Valls d'Àneu i la primícia de que ben aviat tindrem una àrea per autocaravanes, anem cap a Esterri d'Àneu, una de les principals localitats turístiques de l'Alt Pallars, situada als dos costats del riu Noguera Pallaresa i on conflueixen les principals valls d'Àneu. Al capdamunt hi ha una creu del terme del segle XVII, la torre ferma del campanar de l'església parroquial de Sant Vicenç i carrerons amb l'aspecte típic de poble antic, la Casa Gacia, actual museu, i allà ens hi trobem a l'Esperanceta. Bon dia.
Bon dia. Amb qui parlo?
Parles amb Ràdio Calella.
Això és Ràdio Calella. Mare,
jo truco a Casa Gràcia, no?
Gràcia no, carinyo. Gàcia.
Gàcia.
Gàcia. No, Gàcia tampoc. No porta accent obert a la A. G-A-S-S-I-A. Gàcia.
Ui, no sé si m'ho canviaràs, això, ara.
Mare Déu.
S'han fet estudis de l'arquitectura, s'han fet estudis de la vida domèstica i, com a última hereva, saps que amb tu podem conèixer molt més.
Bueno, clar, amb jo el que pots conèixer és una forma de vida, una forma d'entendre el present, d'entendre el passat, d'entendre el futur. Saps? De buscar comparacions, les persones, com que mos agrada comparar, saps? Però si tu vés a casa meua, doncs podràs entendre una mica més el que seria l'aspecte museístic i cultural que us agrada, sobretot els de Barcelona o els de Calella o els de que sou per allà foix, és igual, perquè al final per jo, tots els que no estigueu per aquí de món sou de per allà de ball, saps què vull dir? Foranis, que dic jo. L'assumpte és que totes sou ben convidades, eh? Podeu vindre quan vulgueu i, bueno, veureu casa meua i una forma de vida i d'entendre, doncs diferent, escolta.
Doncs ets difusora de la cultura pels d'aquí de baix.
Exacte. Bueno, i pels d'aquí de món també, no t'hi pensis. Per totes les persones que tinguin aquella necessitat o aquella actitud de voler conèixer. Saps? A vegades una mateixa no acaba de conèixer-se a si mateixa i necessita anar en un entorn familiar per tal també doncs, de poder entrar cap a dintre. Això tampoc ara jo què sé, saps què vull dir?
Esperanceta, tu ens parles d'un entorn familiar, però també tens un entorn una mica picant, no? Pels que et puguem conèixer més per Instagram o altres espais?
És que això també, al final, carinyo, tot és tan relatiu i tot són opinions subjectives, subjectes a un subjecte subjectiu. M'explico, això del picant o del dolç Això va cadascú a les seues formes. El que passa que jo sóc una dona que parlo clar i directe i de frente. I clar, a vegades això, amb tanta tonteria que mos portem en aquest món, pues clar, com se considera que és picant. Però bueno, com dic jo, pitjor que la tele i pitjor que la internet, ja t'ho dic jo que no sóc.
Noemí Busquets, ara sí. Ens has creat aquest personatge de l'Esperanceta. Què en sabem de l'Esperanceta real?
Bueno, bon dia. Primer de tot, bon dia.
Bon dia.
Què en sabem de l'Esperanceta real? Doncs que no es deia Esperanceta. que aquest no és el, és un nom també doncs, ficcionat, un nom posat de més a més, i que era doncs, una dona, l'última dona que va viure a Casa Garcia, a l'actual Ecomuseu de les Valls d'Àneu, al carrer del Camp 22-24, a Esterri d'Àneu, Valls d'Àneu, Pallars Sobirà, i que doncs, era una dona amb un caràcter i un tarannà peculiar, podríem dir-ne. Certament dura, una dona dura.
Doncs, com dèiem, has creat un personatge també per fer-nos conèixer aquesta part de la cultura i aquesta zona i el museu, que és d'on parteix aquest personatge.
Sí, és a dir, Esperanceta de Casa Garcia neix a casa Garcia, en aquest espai cultural, és a dir, l'Ecomuseu és el museu de referència a les Valls d'Àneu i aquí al Pallars Sobirà, i és una casa de finals del 18, principis 19, típica pallaresa, en la qual s'observen els diferents espais i el tarannà dels pallaresos i pallareses, no?, en aquell moment, i sobretot també es posa en contrapunt en els moments actuals, no?, que molts cops ara tornem en allò que ja es feia, que s'havia fet sempre, no?
Però no només existeix l'Esperanceta, perquè també has creat tota una família.
Sí, sí, sí. Tota una família amb diferents caràcters i tarannes, també, no? Tenim a Joana la Gascona, que és la cosina francesa, que és la bruixa, per dir-ho d'alguna forma, que està vinculada a l'exposició N'hi havia i se'n parlava, que també ara és l'exposició permanent sobre bruixeria que hi ha a l'Ecomuseu. Aquest personatge sobretot es pot trobar en temporada d'estiu. Després hi ha l'Àrnica, que seria la neorural de Barcelona, no? La hippie-happy ecologista naturalista espiritual, que el que fa és una ruta per Esterri d'Àneu, també amb contingut d'arxiu. I després tenim a Esperanza de Pampa, que és la cosina argentina, no?, que també retorna d'Argentina per tal de recuperar la seva herència, i és bàsicament per un públic castellano parlant. I serien aquesta és la família, que sobretot està a l'estiu, en temporada d'estiu.
Com poden venir a conèixer de tu i també a tota aquesta família durant estiu, hivern, com poden trobar aquesta porta oberta?
Doncs poden entrar a la web del Ecomuseu, que és ecomuseu.com, que és aquest museu de referència aquí a les Valls d'Àneu, a Esterri d'Àneu. Poden també entrar a esperanceta.cat, o si no, per l'Instagram, Esperanceta de Casa Garcia. I allí aniran veient on està el personatge, on està Esperanceta, que també pot ser que la trobin en d'altres indrets de Catalunya, en d'altres racons tant culturals com indrets d'interès, però això d'interès cultural, o fires, mercats, festes. Allí poden anar seguint per on es mou el personatge.
L'Esperanceta es mou per tot Catalunya, podem dir.
Sí, es mou per tot Catalunya i per allí on la vulguin contractar, cap allà va ella.
Aquí deixem deixem una senyal.
Exacte. Com diu ella, vivim en un món capitalista i a canvi de diners ella va allí on faci falta.
Però bona senyal serà que tothom s'ho passa molt bé. I com ho viu la gent, aquests moments tan divertits?
Clar, al final crec que l'humor és un component essencial, no?, que barrejat amb aquesta cultura que tant no ens enmarca com a vegades també ens constreny, doncs el fet de tindre l'humor com a ingredient principal el que fa també és abstreure't, no?, molts cops d'aquestes situacions més complicades que cada persona pugui viure, ja siguin més socials, com el que hem estat vivint o continuem vivint, com temes més personals, no? Llavors, el fet de poder estar en un moment present i deixar de pensar, doncs, amb el teu problema personal o el que sigui que tinguis pel cap, doncs s'agraeix. I la gent, doncs, agraeix el fet també de poder riure, no? I de poder estar, bueno, de tindre el cap com és com una espècie de meditació activa, que dic jo, perquè la gent està molt present. És durant una hora, hora i mitja que la gent està absolutament present.
També dues a terme altres projectes relacionats amb el mateix o totalment diferents?
Totalment diferents, sí. El que duc és, són projectes a nivell, sí, mitjançant les arts, és a dir, l'art com a vehicle i com a eina de comunicació, sobretot, però hi ha més en l'àmbit educatiu i en horari lectiu. Ara, per exemple, doncs aquí a l'escola pública d'Esterri d'Àneu o a l'Institut a Sort, Sort la capital del Pallars, no? I com també mitjançant o generant colònies dintre d'una associació que hem generat, també, que es diu LERA, Laboratori d'Expressió Rural i Artística, i des d'on això, no? Des d'on les arts és el leitmotiv per tal de que aquest múscul de la creativitat doncs pugui donar altres fórmules de comunicació. I, bueno, doncs això, sobretot la comunicació, no? Que és un dels temes que des del meu punt de vista és clau en aquesta vida.
Doncs si algú vol escoltar, si algú vol passar una estona ben original, divertida, doncs que et busquin els canals que hem anomenat fa una estoneta i que segur que ho passaran. Moltes gràcies, Noemí.
Gràcies a tu. I can see clearly now the rain is gone. See all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright, 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 bright sunshiny day. It's gonna be a bright, 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 bright sunshiny day. I think I can make it now, the pain is gone. All of the bad feelings have disappeared. Here is that rainbow I've been praying for. It's gonna be a bright, 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 sunshiny day.
Del poble d'Unarre a la vall d'Unarre, situat entre penyes i mig englotat, s'obté una de les millors vistes sobre la plana d'Esterri. Del conjunt urbà destaca l'església parroquial de Sant Julià. La carretera arriba fins a Cerbi, situat en una vall oberta sota les estribacions del Mont Roig. La vall d'Isil reuneix diversos al·licients, l'encant dels seus pobles, el paisatge i les esglésies romàniques. Primer et proposem la petita vila d'Isavarre, on val la pena pujar la part alta per visitar l'església romànica de Sant Llorenç. També passem per Borén, un poble ben emplaçat en harmonia amb el pantà que porta el seu nom. No podem passar de llarg de l'església romànica de Sant Joan d'Isil, d'una bellesa singular. A prop hi ha el poble d'Isil, el lloc que és conegut sobretot per les falles de la nit de Sant Joan. A uns 3 quilòmetres trobem a l'Os d'Isil, l'última població de la vall. En arribar-hi, veuràs l'antic pont medieval que travessa la Noguera Pallaresa. El poble encara conserva algunes cases típiques, com ara la Casa del Tort. També podem visitar l'església de Sant Llicè. A la sortida del poble es troba la serradora hidràulica de l'Os, un dels conjunts descentralitzats de l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu. I per conèixer una miqueta més aquesta zona, tornem fins a Isavarre, que allà hi trobem Obaga Activitats, qui ens explicarà una miqueta més sobre la fauna, vegetació i com és aquesta zona. Per això parlem amb Montse Vallvé, codirectora d'Obaga Activitats. Bon dia.
Bon dia.
Doncs una bona manera de conèixer la zona, també de manera educativa, és amb vosaltres, amb Obaga Activitats.
Doncs sí. Si voleu, us explico una mica què és el que fem.
Quines activitats feu?
Perfecte, doncs mira, nosaltres som una empresa d'ecoturisme que fem com un menú de temporada. Segons l'època de l'any, doncs anem variant una mica les activitats, sempre amb grupets petits, amb molt contacte amb la natura, i després, tot i que n'hi ha que són més fixes, el que anem fent és això, segons l'època de l'any, les anem variant. Aleshores, ara, doncs, de cara a la tardor, la nostra activitat estrella seria una mica la brama del cèrvol, que és una activitat que el que fem és sortir ben d'hora al matí a l'entorn del Parc Natural de l'Alt Pirineu, amb llums a frontals, i fem una passejada de mitja horeta fins al lloc d'observació. I un cop arribem allà, doncs, muntem el telescopi terrestre, els prismàtics, i ens posem, doncs, a fer la visualització. Hem pujat només amb el so i arribem a dalt i tenim el premi de poder-los observar. Val? Aquesta seria l'activitat una mica tipus de la tardor.
Poder-los observar i també escoltar.
Sí, clar, la idea és tant que mentre anem pujant, anem sentint, però no veiem, que també és un moment molt màgic, perquè tot és fosc, i quan comença a guanyar llum el dia, doncs és quan comencem, doncs, a buscar-los, intentar identificar d'on ens ve el so, a veure si els podem observar. Sempre de lluny, perquè no els molestem i ells sovint ni ens perceben. Vaja, quasi sempre.
Sense molestar i sense patir de tenir-nos molt a la vora.
També.
Doncs així també anem coneixent aquesta fauna pirinenca.
Exacte. Clar, perquè és que la tardor ens ho posa molt en safata, el tema de la brama del cèrvol. Quan s'acaba la brama comença la ronca, que és el zel de la daina, i més tard el de l'isard. O sigui, durant tot l'any tenim com espectacles, no?, de fauna. El que passa és que realment la tardor amb la brama és com pràcticament èxit assegurat, i això normalment no ho pots dir així. Per exemple, a l'estiu fem una activitat d'observació de fauna, que també ens llevem molt d'hora al matí per intentar observar marmotes, isards i altres individus que puguem veure, però clar, la garantia d'èxit és més relativa.
Quins són aquests individus, com dius, el cèrvol, n'hi ha menys, que acostumem o tenim més èxit per veure en aquesta zona?
A nivell d'èxit, a nivell de fauna, seria l'activitat de la brama. Les altres, clar, podem anar a llocs bons, òptims i a l'hora adequada, i pràcticament sempre observarem cèrvols, algun cèrvid, com cèrvol, daina o cabirol, fins i tot alguna guineu, però ja et dic, assegurar l'èxit és impossible. Sí que pots assegurar l'èxit de l'experiència, de sortir d'hora i fer una sortida sense trobar-te ningú per racons molt xulos que tenim aquí a les Valls d'Àneu, però garantir l'observació seria pràcticament impossible. Seria una mica com enganyar, no? Tampoc ens agrada fer-ho així.
Doncs aquesta és una de les vostres activitats estrella, però en teniu més.
Sí, com comentava, hi ha activitats durant tot l'any. Per exemple, doncs, quan arribem a l'hivern, entrem en tema de raquetes de neu per l'àmbit del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici pel Parc Natural, i el que fem és, doncs, utilitzar les raquetes per desplaçar-nos i entrar a boscos frondosos que tenim i a zones increïbles a l'hivern que ens permeten doncs, escoltar el silenci, arribar a llocs on pràcticament doncs, no hi ha gent, quan es pot, i intentar doncs, observar rastres, veure com està de viva la natura a l'hivern. I són activitats també divertides, que s'adapten una mica també al client que tenim a davant. O sigui, no anem a fer curses ni a córrer, sinó que anem a gaudir. I seria l'activitat que ens portaria una mica de nou cap a la primavera, que ja començaríem a entrar doncs, en altres activitats com de flors o de papallones, que les papallones també són fauna, així de mil colors, que sovint doncs, a vegades ens agrada mirar, però a vegades doncs, no les coneixem prou, i fem activitats doncs, per intentar identificar les principals espècies i explicar curiositats divertides. I és una mica l'activitat que ens acosta el que seria la primavera fins a la temporada d'estiu.
I amb tot això també, seguint rastres, seguint aquesta vegetació del territori, també, sense voler, potser aprenem a orientar-nos a la muntanya perquè cada un d'aquests ítems també ens diu coses.
Sí, clar. A poc, amb aquestes activitats anem coneixent com funciona la muntanya, com comportar-nos, com orientar-nos, com aprendre a observar-la. Sí. De fet, també fem activitats de geocaching naturalista, que no és que ens ensenyi a orientar, sinó que amb la motivació amb el mòbil anar buscant els punts que anem marcant, doncs van descobrint diferents elements naturalistes que han de després desxifrar i endreçar per conèixer el medi d'una altra forma, no? De forma autoguiada, que sempre és així, doncs, divertit. No que t'expliquin ni que et facin experimentar, sinó que ho visquis per tu sol.
I tot aquest aprenentatge també el podem compaginar perquè és una zona amb molta mitologia popular. També teniu activitats relacionades?
Sí, de fet, aquesta jo et diria que és l'activitat que més m'agrada, que és la de nit, quan es fa fosc, d'observar el cel. I primer el que fem és identificar les constel·lacions amb l'ajuda d'un làser astronòmic i anem explicant doncs, els noms, diguem, universals, però també anem fent referència a la mitologia popular catalana per donar una mica de valor al nostre patrimoni. I després la segona part de l'activitat seria l'observació amb telescopi, que aleshores sí que portem una pantalla i projectem una mica la imatge d'aquests objectes de cel profund que observarem perquè, bueno, per ajudar una mica a la gent a saber què és el que veurà i una mica doncs, fer les explicacions. Val? Són activitats que funcionen, la veritat és que és potser la que més ens funciona i, clar, com que la podem fer durant tot l'any, doncs té aquest avantatge.
Et podria preguntar per una d'aquestes parts que expliqueu de la mitologia popular catalana?
Bueno, fent recerca del meu company i intentant treure informació d'aquí i d'allà, perquè són diversos els llibres que en parlen, però sovint amb contradiccions entre ells, ell ha fet la feina de no només buscar aquesta informació, sinó de buscar una mica la validesa o el pes, buscar una mica el sentit de tot això que es diu. I bueno, un exemple en seria que es diu que, segons ells, segons els personatges no?, que vivien aquí al Pirineu, deien que hi havia dos punts diferents d'astres. No? Uns astres serien els estels grossos, que es mouen una mica diferent, no són les estrelles que coneixem nosaltres, i ells es referien a tot el que serien els planetes o la Lluna o el Sol, que es desplacen una mica diferent. I ells es pensaven que cada nit sortien doncs, perquè algú a l'altra banda de les muntanyes els pujava damunt d'un carro i tirats d'animals mitològics estranys doncs, els feien creuar el cel. I deien que si alguna nit no sortien, com per exemple quan és lluna nova, era doncs perquè el carreter s'havia adormit o el carro doncs, se li havia trencat alguna roda. I ells a poc es van adonar de que una cosa eren els estels grossos que es desplaçaven així i l'altra era tota l'estelada que es movia doncs, com si fos una gran manta que es va desplaçant per tot el cel, tota de forma uniforme. Val, i és una de les, bueno, de les formes amb les que comencem les sessions, no? Explicant aquest punt de vista més de les persones que vivien a muntanya.
Doncs, com dèiem, una bona manera de conèixer la fauna, la vegetació de la zona és amb vosaltres. Moltes gràcies, Montse Ballbé.
Doncs, de res, a vosaltres.
faig trucades i recloto alguns amics. Si sortim aquesta tarda i a l'estany fem un partit. Hi ha molt gruix, el gel aguanta, no hi ha risc, no hi ha perill. Que l'esport és saludable, t'ho prometo, serà divertit. Però què va, però què va, va dir que potser més endavant. Li vaig dir, vaig insistir, però ella mai va voler. Excitat vaig proposar de trencar per la drecera de les corbes del barranc, apreciar unes bones vistes, evitar les retencions, inventar el nostre propi trajecte que per l'autopista ja hi va tothom. Però què va, però què va, va dir frena que vull baixar. Li vaig dir, vaig insistir, però no va voler canviar de camí. Vaig parar enmig d'un polígon.
Continuem i anem cap a València d'Àneu, una localitat oberta i enlairada sobre la plana d'Esterri. Com a seu del municipi d'Alt Àneu, administra els pobles de Son, Sorpe i els de la vall d'Isil. L'església de Santa Maria destaca sobre les cases del poble. Ben a prop es troben les restes del castell dels comtes de Pallars. De Son és una població de la qual ja n'hem parlat, però d'aquest poble en tornem a parlar perquè està situat sota el pic de l'Hotesa de Son, de 2.696 metres. Del rústic conjunt que forma el poble cal destacar l'església romànica de Sant Just i Pastor i la torre del Campanar. Val la pena pujar als 23 metres de la torre del Campanar i visitar l'interior del temple. Si continuem endavant, el primer que trobarem és el poblet de Jou, d'on cal remarcar les vistes sobre la plana i el pantà de la Torrassa. Després es pot fer cap al poblet d'Estaís, tot i que ens desviarà una miqueta de la ruta. I no podem marxar sense visitar Espot i el seu pont medieval, conegut com el Pont de la Capella, que comunica els dos sectors tradicionals de la població d'Espot. Sobre el poble, al costat del riu de Peguera, s'alça la Torre d'Espot. A més de les pistes d'esquí, la població és coneguda com a punt d'entrada al Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici. I ja que ens trobem per aquesta zona, aprofitem per parlar dels mineirons. Sabeu qui són els mineirons? No heu sentit parlar d'aquests éssers diminuts que treballen als boscos de contes de fades? Doncs es troben per aquesta zona. I durant la nit de Sant Joan, quan es poden collir, a l'herba que floreix i que les encantades es deixen veure. Doncs si els vols trobar, has de saber que els mineirons són ben i ben menuts, són similars als elfs i també tenen un caràcter una mica entremaliat. Sovint llueixen una barba i porten una barretina vermella. Aquests se'ls pots trobar en recipients on els guardaven els seus amos, com canut d'agulles o a l'interior d'ampolles, però també, com dèiem, els podem trobar en muntanyes, coves i en espais on floreix aquesta herba manaironera. Això sí, ha de ser durant la nit de Sant Joan. Però si els vols trobar, t'hem d'avisar que els minairons són uns éssers fantàstics i molt treballadors, però presenten un comportament una mica dual. Per una banda, beneficien el seu propietari a l'hora de realitzar tasques, però per l'altra, el castiguen si aquest no els hi dona prou feina. I des de temps ençà es diu que al Pallars tenien una ampolleta amb centenars de minairons que quan els obrien només repetien «Què farem? Què direm?». I antigament, quan a alguna masia del Pirineu li anaven bé les coses, atribuïen la seva fortuna i sort als minairons, ja que creien que els amos del mas tenien un canut d'agulles amb els minairons a dins.
Et poden fotre la vida, et poden...
I ara ens trobem aquest paisatge característic dels Pirineus, amb un relleu d'alta muntanya i una vegetació pròpia del domini alpí, al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Aquí trobem present l'isar, el cabirol, el senglar, l'àliga daurada, el voltor, el trencaló, el mussol pirinenc, la perdiu blanca i el gall fer. Recordeu que per preservar aquesta riquesa no podem fer foc ni arrencar plantes o minerals, acampar o capturar espècies animals. Les rutes del parc són innumerables, però una de les més conegudes és l'excursió als estanys de Sant Maurici, ratera i a mitges. Una de les travesses més conegudes que passa per al refugi de mitges és Carros de Foc. Per això avui parlarem amb Valentí Sagristà, guarda del refugi de mitges. Bon dia.
Ei, bon dia.
Doncs de què tracta Carros de Foc?
És una ruta entre refugis d'alta muntanya, que són el que inclou tres comarques, passa per tres comarques, i de fet quatre comarques, els dos Pallars. Els dos Pallars, la Vall d'Aran i l'Alta Ribagorça. I és una ruta que realitza sempre per persones d'alta muntanya.
Has comentat quatre comarques, per tant, una bona quantitat també de refugis?
Sí, de refugis, però tenim dues versions de la Carros de Foc. Tenim la Carros de Foc, la clàssica, que passa per nou refugis, i després tenim la Carros de Foc, la Plus, que a part dels nou refugis clàssics passa també pel refugi del Jardà i pel refugi del Pla de la Font.
Com és aquesta travessa? O en què es diferencien aquestes dues travesses, la clàssica i la Plus?
Bueno, la clàssica és perquè al principi vam començar uns quants refugis, vam muntar, diguem, aquesta ruta. I llavors hem anat afegint refugis veïns que també es volien incorporar, els hem anat afegint. Però la diferència potser... No hi ha cap diferència, vull dir que passa, la Plus passa per més zones, passa per altres zones que si no passaríem per la clàssica. Llavors la clàssica, hi ha el refugi Mallafré, el de Mitges, el de Saboredo, el de Colomer, Restanca, Ventosa, Estanllong, Colomina i Josep Maria Blanc. Aquesta, diguem, seria la volta clàssica. I la Plus, a més, hi afegiríem el refugi del Jardà i el del Pla de la Font.
Has començat dient d'alta muntanya, per tant, és una travessa, uns itineraris exigents.
Bueno, de fet, no excessivament exigents. O sigui, per fer a l'estiu no és... És alta muntanya, poden haver-hi canvis de temps, però no és una ruta especialment difícil. Tampoc és un Camino de Santiago, com si diguéssim, que hi ha zones que s'ha de passar, que hi ha blocs de pedra i s'han d'anar passant, diguem, s'han d'anar saltant o passant. Hi ha zones que això, que hi ha tarteres d'aquestes amb pedra més esmicolada, que és quasi sorra, i diguem que hi ha llocs així una miqueta més, en algun lloc t'has d'ajudar amb les mans. Però bueno, és una ruta accessible a tothom. Jo veig que la fan des de gent de bastanta edat, no? Fins a nens, que és apte per tots els públics, però no és un camí de només anar caminant, no?
Per tant, com dius, té aquesta part de tècnica, però també la poden fer nens, però sempre que hagin provat potser una miqueta abans l'alta muntanya, fer un petit recorregut abans. En quants dies ens la recomanes o quants quilòmetres en total té aquesta travessa?
Bueno, la clàssica té uns 55 quilòmetres i un desnivell acumulat de 9.200 metres. Clar, i això es fa en 5 dies, és que és depèn, tu pots fer a mida, hi ha gent que fa etapa a cada refugi, llavors hi ha distàncies de 2 hores, potser la més curta, i de 4-6 hores la més llarga, entre refugis. I hi ha gent que al revés, que assalta molts refugis perquè quan no oblidem de que cada vegada hi ha més gent que està més forta i corre més, i a vegades venen gent que, això, que són corredors de muntanya i ho fan amb etapes pues, molt llargues, que per un mortal semblen impossibles, no?
Per tant, tens l'opció d'aquesta de fer-la corrent en 3 dies, per exemple, o allargar-ho a 5 dies i també anar disfrutant del paisatge. Ara em paro aquí, ara miro allà, ara faig una fotografia també més enllà. També ens has parlat d'èpoques, ens has parlat de l'estiu. Es pot fer durant tot l'any aquesta travessa?
La gent ho fa durant tot l'any, però, òbviament, és més còmode a l'estiu. Llavors, tenim l'època d'hivern, que quasi tots els refugis de la Carros de Foc obrim i permet també fer la travessa amb esquí de muntanya o amb raquetes de neu. I això és el mes de febrer-març, quan estem oberts i hi ha aquesta possibilitat.
Han sigut 20 anys ja de Carros de Foc.
Sí, de fet ara hi ha més, hi ha 21. Els 20 anys era l'any passat, però amb tot el tema de la pandèmia no m'ho hem pogut celebrar per tot lo alto.
Una de les celebracions va ser aquest Carros de Foc Confort per celebrar aquests 20 anys.
Sí, la Carros de Foc Confort, clar, el nom a vegades potser enganya. L'únic que té és que en comptes de dormir a refugis, o sigui, es dorm a poquíssims refugis i es busca més la comoditat en l'allotjament, que siguin amb hotels a les valls. De tota manera, també és una ruta exigent, o sigui que també són hores de caminar. Diguem que la paraula confort no et regala res, vull dir, has de caminar igualment.
No et regala res, però quins paisatges, quines vistes ens recompensaran?
Amb la confort? Bueno, les mateixes que... Jo diria que pràcticament les mateixes que la Carros de Foc normal. O sigui, l'únic que té és que baixes a les valls a dormir en altres allotjaments. Però a nivell paisatgístic i tal, no és que guanyis gaire cosa.
Tot i així, a nivell paisatgístic també té una part impactant i molt bonica. Si algú li ve de gust fer aquesta travessa, com pot fer?
Bé, la manera de reservar és a través de la web, de Carros de Foc. I des d'aquí... pots reservar, allí està explicat més o menys els itineraris i el temps que pots trigar entre refugis i llavors te la fas una miqueta a la teva mida. Junt amb amb la reserva també es pot comprar el forfet, que el forfet és un paper en el que pots anar sellant per cada refugi que vas passant. I inclou, depèn de l'any, hi ha un any que donem una gorra, hi ha un any que donem un mapa, hi ha anys... cada any hi ha com algun obsequi relacionat amb el forfet. Sempre hi ha el mapa i a vegades això... L'any passat donàvem una cantimplora, un altre any es donava una gorra, un altre any... Depèn de l'any, i per l'any vinent encara no sabem què farem.
Suposo que com a guarda has viscut durant aquests anys també experiències de les persones que han passat per el refugi que els han impactat.
Bueno, la veritat és bastant gratificant, perquè jo no sé què ho fa, però sembla que la gent ja vingui una mica cribada, no? Que la majoria d'usuaris dels refugis i de Carros de Foc, com que ja... Hi ha passat un filtre que són bona gent, no sé. No sé si ho fa d'aïllar el ser gent que li agrada la muntanya i així pues, fa que ja siguin més agradables, no sé.
Ens podries explicar alguna d'aquestes sensacions que et comenten o algun d'aquests moments que diuen mira, per mi Carros de Foc ha sigut...
No sé, o sigui, jo el que veig també... ja ho saps que hi ha moltes rutes a partir d'acabar... que es van fer Carros de Foc, llavors, diguem, el model aquest s'ha anat implantant per tot arreu i així. I jo el que veig, n'he fet algunes d'aquestes altres rutes, i jo el que veig de la nostra, de la de Carros de Foc, que és, si bé és alta muntanya tot, és molt variada, o sigui, que passes per persones passes, pots passar per boscos, per exemple, quan estàs a Cares Nord. Pots passar per llocs, per tarteres, per prats alpins, per zones amb molts estanys, també. De fet, bueno, estem a la zona del Pirineu, que hi ha més estanys de Catalunya, i bueno, jo diria de tot el Pirineu, que és la zona que hi ha més estanys. Després, bueno, no sé, trobo que saltes, passes un coll i és diferent. Passes un altre coll i és diferent, no? I els refugis també, els refugis també, cada un té la seva personalitat, des de refugis que són una, que són la mínima expressió, fins a refugis així en plan macro, no? En plan una miqueta més grans.
Doncs convidem a tothom a conèixer aquesta travessa de carros de foc. Moltes gràcies, Valentí Sagristà.
De res. Això, espero que ens veiem per aquí, per la muntanya.
Elles van amb camper.
Oye, la latina, malasaña, ¿cómo, cómo, cómo? No le mientas a tu cuerpo, niña, baila la verdad. Dicen que el fuego lo quema, pero yo quiero gozar. Estamos pa' vivirla, no nos queda otra más. Saltemos esos muros que nos quieren separar. Tú y yo somos más que una cosa. Tú y yo somos efecto mariposa. Aunque llueva y truene y sea peligrosa, el destino nos cruzó, la vida es hermosa.
Tú, tú y yo, yo somos más.
Somos más
que una sola cosa. No puedo hacerlo mal.
¿Qué va?
La vida es hermosa. Sal de nuevo a brillar. Libérate de lo que quema.
Libérate.
Rompe todas las cadenas. Y ponte a bailar.
Rompe las cadenas.
Y ponte a bailar.
Olvida tus penas.
Y ponte a bailar.
Ella es la más bella.
Y ponte a bailar.
Yo soy su estrella.
Somos más, somos grano de arena, somos gota en el mar, tú y yo, mucho más. Como dijo la maestra, si estamos juntas, somos huracán.
Somos fuego, sol, tierra, viento y energía. Yo morir si es contigo no me importaría. Estar con vos en esta y otras siete vidas. Me siento como un niño, como mi fantasía. Ven, acércate, susurra mi nombre. La ciudad siempre brilla, mis secretos esconde. Tú y nadie más, tú conmigo aquí. Somos polvo estelar, ponte a bailar.
Tú y yo,
y yo
somos más,
somos más
que una sola cosa. No puedo hacerlo mal.
¿Qué va?
La vida es hermosa,
maravillosa.
Sal de nuevo a brillar.
A brillar.
Libérate de lo que quema.
Libérate.
Rompe todas las cadenas.
Ah.
Alale, yale, yale. Hace, hace, hace pa' ti.
Y a ti también, escucha tu destino. Esta noche, mujer, pasión como don yo. Soy bandolero, pide lo que quieras, pero no me ponga pero. Tú y yo somos más que una cosa. Tú y yo somos efecto mariposa. Aunque llueva y truene y sea peligrosa, el destino nos cruzó, la vida es hermosa.
Ponte a bailar.